trobar cara a cara amb la justícia i descobreix una realitat que no acaba d'entendre. Avui en parlarem del sistema judicial català, de quina és la realitat que tenim aquí a Catalunya. Ho farem també en temps de tertúlia amb la Marta Les Sales, amb el Carles Fernández i amb el Lluís Foix. L'obrim just després de la publicitat. Continuem una mica més amb aquest tema, amb aquesta qüestió, i parlem també, i evidentment, de les conseqüències polítiques que comencen a ser molt i molt importants per aquest espionatge a independentistes catalans.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel estrena nova app. Ràdio Online, podcast, els programes i seccions a la carta, la graella diària, descàrregues i molt més. Tant per Android com per iPhone, en directe o quan tu vulguis. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. Més continguts que mai amb la nova app de la nova Ràdio Estel.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatja amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja a l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Passen 4 minuts del punt de les 9 del matí. Per cert, que s'acaben de fer públiques les dades de l'IPC. La taxa interanual de l'IPC ha baixat, atenció, notícia, ha baixat en 1,4 punts aquest mes d'abril. Tampoc és que ens doni un gran respir, ens quedem al 8,4%, segons l'avanç que fa línia d'aquesta dada. Com que només donàvem notícies negatives de l'IPC, busquem-li alguna cosa bona. Feia 35 anys que no baixava tant en un mes l'IPC. És una mica trampa, mai... Carles Fernández? Sí, bon dia.
Bon dia. Mai de la vida ens havien rebaixat 20 cèntims el litre de benzina, no?
És una mica trampa. Exacte. Hi ha tot de coses que ho expliquen.
Que per algun lloc ho haurem de pagar.
Però, exacte. Però vaja, de moment quedem-nos amb aquesta dada. L'IPC se situaria en aquesta xifra del 8,4%. 8,4%, després l'haurem d'acotar exactament a la realitat catalana, eh? Però 8,4% l'IPC amb aquest descens de 1,4 punts aquest mes d'abril. Lluís Foix, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com anem? Què et sembla?
Home, em sembla una mica més barat tot plegat, no? Però encara és alt, eh?
Encara és alt. Un 8,4% és molt alt i és evident que el fet que hi hagi aquest descompte del... Passa que jo crec que ara tinc el dubte, perquè aquest descompte del 20%, Carles, jo crec que tècnicament no hauria de computar, perquè en principi els preus oficialment no han canviat. És a dir, a la benzinera, diguem-ne, el preu de la benzina continua sent el que
és. Continua apareixent el
mateix.
I el
descompte, com que no és ben bé un descompte, sinó que és una bonificació... Mira, és un dubte
sí,
que tinc ara.
Però és possible que hagi influït en els preus perquè els beneficiaris d'això l'hagin baixat.
Correcte. No, vull dir, és a dir, que això pugui tenir una conseqüència en que d'altres preus... Però estava pensant, perquè a vegades dius, no, té l'augment o la baixada del preu del carburant té un efecte directe.
Sí.
Jo crec que en aquest cas segurament deu ser traslladat, no? És a dir, no és tan directe perquè és el seu descompte.
Però estarà bé que algun economista
l'expliqui,
sí.
És igual, l'important és que baixi,
sí,
però
sí,
mira,
sí.
Ara
el que passa,
ara he pensat també
el que passa és que la rebaixa aquesta també es paga. Algú la paga, no?
Sí.
O tard o d'hora.
Em sembla que aquest algú som nosaltres dos.
O fem forat.
Som nosaltres tres i la Marta a les sales. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Tot bé?
Sí.
Doncs mira, va, que avui hem començat amb aquesta xifra, amb aquesta notícia. 8,4% segons l'Institut Nacional d'Estadística. Jo crec que té un element interessant, si més no, que és que com que tots els auguris ens portaven a aquest estiu al qual hi havíem d'arribar amb aquesta xifra que ja podia tenir els dos dígits, que en el pitjor dels auguris es deia que el juliol podíem estar fins i tot al 12%, doncs mira, ara com a mínim per arribar al 12 hauríem de tenir un molt mal mes de maig i un molt mal mes de juny, diguem-ne, no? Perquè fos una realitat. Per tant, mira, tot això que tenim. Escolta'm, d'aquí una estona entrem tot el Catalan Gate i amb totes les derivades polítiques. Al Congrés dels Diputats hi tindrem també una mirada fixada. Ha començat ja la sessió també al Congrés dels Diputats. Abans, però, us volia demanar algun comentari també d'això que estàvem parlant ara amb la Montserrat Raga i amb aquesta realitat. Jo deia, hem explicat moltes vegades als mitjans de comunicació que la justícia a Catalunya costa que hi hagi el català, que els jutges canvien cada 2 per 3, i al final jo crec que ara no podem començar a posar una miqueta de llum de per què no hi ha prou jutges catalans, Marta, o de per què la justícia o els jutges que hi ha, no, deia la consellera fa un parell de dies aquí a Catalunya, els jutges no tenen prou sensibilitat amb la qüestió catalana. Clar, hi ha aquesta xifra que és demolidora. L'escola judicial aquest any hi han entrat 161 persones per ser jutge, dels 160 només 14 són catalans. Bàsicament perquè els catalans no volen ser jutges.
No, sí, clar, no és fàcil la situació. A més, ja sovint s'ha explicat, fins i tot hi ha hagut preguntes parlamentàries pel fet que els jutges, diguem que és un gremi que es reprodueix ell mateix, o sigui que els jutges, els nous jutges, surten dels jutges ja existents, pel fet que tu, per ser jutge, sovint has de tenir un mentor, que és el que t'ha de seguir tota la teva formació, i que aquests mentors, doncs, escullen els seus alumnes, amb la qual cosa és com una mena de com una mena de cercle que es manté tot allà dins, que els jutges surten dels mateixos àmbits sempre, fins i tot de les mateixes famílies, amb unes persones amb un poder adquisitiu determinat que es poden permetre tenir un mentor, i amb una ideologia que es va reproduint. Doncs amb això inclou-li també el tema de la llengua, però clar, és un tema molt important, perquè és clar, quan tu vas a la justícia has de poder utilitzar la teva pròpia llengua per defensar-te. És un dret que tens i que has de poder exercir, i que la veritat és que no, que sabem i que ho veiem i que constantment les enquestes on demostren que no és així. I si a més resulta que el jutge tampoc és una persona que té la capacitat per desenvolupar amb fluïdesa la sessió en català, doncs encara ho dificulta molt més, evidentment.
Bàsicament estem parlant d'un país, ara mateix, per exemple, només el 8% de les sentències es fan en català, encara a dia d'avui. no hi ha cap altre àmbit de la nostra vida on la presència del català sigui realment tan minoritària, no? Però és que és evident, si no hi ha jutges catalans, és molt difícil que el sistema judicial funcioni en català.
Sí, però jo també crec que té a veure amb la... amb la poca costum que hi ha de, en general els catalans d'entrar en el funcionariat de l'Estat, eh? O sigui, quants militars hi ha catalans, per exemple? N'hi ha, però no gaires. O quants advocats de l'Estat, jo crec que... I després, en canvi, sí que hi ha molts juristes. Sí, Catalunya és un país d'una gran tradició jurídica i des del Roca Sastre, passant pels Faus, per tots aquests, han sigut els grans juristes del segle XX. En canvi, els jutges no hi ha perquè, per exemple, jo havia vist una estadística que ara deu estar desfasada, però en llocs com Teruel, Cuenca i tots aquests, hi havia una proporció de jutges i de catedràtics i d'això, molt més elevada, per exemple, que Barcelona, en el qual eren societats més febrils, més...
Mas som la sisena comunitat autònoma en aportació de jutges, la segona en població.
Bueno, doncs això...
Això a data d'avui.
Pagaria la pena també mirar-ho amb altres aspectes de l'administració pública, eh? L'administració pública de l'Estat. Que no n'hi ha tants. I la dada que dones aquí de l'escola judicial, que va ser una concessió o una decisió, no sé de quin govern, si és el Zapatero o de quin govern va ser, de posar l'escola judicial a Barcelona, doncs el fet de que aquí només n'hi hagin hagut 14 que hi hagin ingressat, què vol dir? No és només una qüestió, diguem-ne, ideològica. Jo crec que és una qüestió de que la gent no té aquesta idea de que en altres llocs d'Espanya hi és, de dir, escolta, jo em guanyaré la vida siguin un advocat de l'Estat o un jutge o el que sigui, no? I aquí jo crec que bona part de la població que estaria en aquest segment doncs prefereixen fer economia i guanyar diners i tindre empreses i crear el que sigui, no?
O acabar la carrera d'advocat i ràpidament estan tots col·locats, sí, no? I treballant, sí. I segurament en perspectiva de tenir un bon sou.
Però clar, però el sou del jutge no és dolent, eh?
No, i és per sempre.
I és per sempre, o sigui, i a més no et poden fer fora a no ser que facis una bestiesa, no? Però bueno, home, jo crec que una de les coses, per exemple, jo recordo que hi havia un advocat notari, era molt amic meu i prou conegut, que era el Puig Salelles, que insistia molt en el Pujol. Li va oferir dues vegades la Conselleria de Justícia i li va dir no la vull mentre aquí no es faci un cos d'alts funcionaris de l'Estat o de Catalunya que administrin les coses. I llavors què faça? Doncs venen els de fora i no ho fan.
Carles... Sí,
Aquest és un dels punts que volia destacar, que això no és nou d'ara, ni d'aquesta generació, ni de la generació... És de sempre. Ha estat de sempre. Com a mínim, hauríem de tenir... D'aquests 14, haurien de ser 28 o 30 per arribar més o menys a cobrir el percentatge, no? Però, vaja, jo crec que té molt a veure amb això que deia el Lluís i també el que comentava la Marta, però potser una aportació més que també em sembla interessant és aquesta. Primer... anar a una gran conurbació, diguem. A veure, a Catalunya és obvi que hi ha jutjats de tota mena, eh? Però si al final, diguem, et toca un jutjat, doncs, de l'Urgell, per dir alguna cosa, i tu ets provens, doncs, de Conca, no? Doncs, fotut, no em vaig a casa, no? Perquè, diguem, llavors, si toca una gran conurbació, toca la conurbació de Tarragona, la de Barcelona o la de Girona, pots arribar a un jutjat on t'arribin casos, certament, que et poden motivar des del punt de vista professional. Però això va en detriment de que el rendiment que tu li podràs treure, els teus recursos econòmics, doncs serà molt menor que si estàs a l'Urgell, o estàs a Conca, o estàs a on sigui, perquè el sou és el mateix. I crec que aquí és on està el quid de la qüestió. Però no només per Barcelona.
I les hores de feina.
I Catalunya.
Les hores de feina.
Correcte. I els casos, i les complexitats. O sigui, aquí jo crec que s'hauria d'estimular que a les grans conurbacions, i estic pensant en València, estic parlant doncs, en alguna del País Basc, etc., aquestes tinguessin, diguem, com a mèrit, no?, el fet de ser en aquesta conurbació, perquè també comptés el nivell de vida. Perquè, diguem... Però llavors, clar, obrim un meló que és per totes les professions, no? Perquè llavors dius, ai, llavors, per què no doncs amb altres funcionaris, no? Però al final penso que l'Estat, en general, i no d'un govern, de l'altre o de l'altre, l'Estat ja fa molt de temps, o fins i tot seré una mica més... mai ha apostat per la justícia. O sigui, li és igual a l'Estat que jo tardi 3 anys a resoldre un cas o 5 anys a resoldre un cas. No hi hem posat mai diners de veritat a la justícia. No ho hem estimulat de veritat, no només amb el jutge, sinó també amb mitjans. Moltes vegades entres, si has d'entrar en un jutjat, entres al segle passat mínim. El segle passat mínim, de maneres de funcionar. I tot això acaba fent una cadena. I jo crec que en les cúpules, que són els jutges, hi ha molt desestímul. O sigui, al final se n'atipen. I també hi ha abandó de la professió, eh? Jo també hauríem de mirar, perquè també hi ha abandó de la professió amb edat, diguem, laboral, que és per dedicar-se al privat i dir, escolta, jo ja prou, perquè estic tip d'un funcionament que no acaba de rutllar, de veure casos, diguem, que instruccions llarguíssimes, llavors amb dates de judici al cap de no sé quan, i això també desespera, no, professionalment. Per tant, penso que més enllà del que hi hauria d'haver més o menys catalans, i que comparteixo això, les vocacions funcionarials a Catalunya sempre han justejat. Jo diria que potser els notaris, Lluís, deuen ser allò, potser una mica una diferència, no?
Sí.
Que sí, el que es decidia pel món de la judicatura i pel món del funcionariat preferia anar a la notaria que no pas a un jutjat.
O registradors de la propietat.
Que
està molt ben retribuïts, també.
Mira, per intentar començar a canviar aquesta situació, us ho explicàvem aquest matí, el govern ha decidit posar en marxa aquest sistema de beques que la magistra de Raga ens explicava que no és nou, que ja s'havia aprovat, que ja havia funcionat, i que a partir de l'any vinent es vol tornar a posar en marxa, amb la intenció, en un període de 3-4 anys, d'arribar a tenir a 200 persones becades amb aquests 1.000 euros mensuals, aproximadament, per poder fer aquesta carrera cap a la magistratura. La Laura Martínez és directora del Centre d'Estudis Jurídics. Senyora Martínez, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'objectiu de la mesura és aconseguir que el sistema judicial català hi hagi jutges que siguin sensibles amb quina és la realitat del país en tots els sentits?
Bé, l'objectiu són diverses coses, eh? D'entrada és suplir o que la justícia funcioni correctament, que no hi hagi places sense cobrir, que no hi hagi l'índex de rotació que tenim ara mateix amb membres de la carrera judicial i fiscal, perquè tenim moltes places vacants.
Quants jutges falten a Catalunya?
Falten, perquè s'omplen amb persones que venen d'altres indrets de l'Estat, però que al cap d'un any, dos anys, doncs intenten tornar al seu territori, com és normal.
Però llavors, la vacant, diguem-ne, a què? Quan parlem d'una vacant, a què ens referim?
No, està un temps sense cobrir res, fins que... No és gaire temps, la qüestió és que sempre hi ha constant rotació.
És a dir, no és tant el fet, diguem-ne, que vagin quedant places buides, sinó, diguem-ne, que hi ha places que constantment, diguem-ne, estan provisionalment cobertes, per entendre.
Exacte. Sempre estan en permanent rotació, i això ho considerem un problema, i també considerem, evidentment, un problema el tema de la manca de l'ús del català a la justícia i, a vegades, també del coneixement del dret propi, del dret civil català, que és un dret que és el dret que s'ha d'aplicar a Catalunya.
Estem parlant d'una realitat en la qual 8%, 9% de les sentències redactades en català, per exemple, a dia d'avui.
Exacte, sí, estem en aquest moment.
Com s'articularan aquestes beques? Quin és el programa, el projecte, diguem-ne, que s'ha posat en marxa, que es vol posar en marxa a partir de l'any vinent?
Sí, les beques estan pensades per donar 50 beques anuals, però que duren 4 anys, per tant, el proper any tindríem 50 persones becades, el següent 100, i d'aquí 4 anys en tindríem 200. Amb el programa complet hi hauria 200 persones becades i seria una beca d'uns 1.000 euros mensuals aproximadament, o una mica per anar a cobrir el que és el salari mínim i intentar d'aquesta manera promoure més vocacions d'opositors de jutges, que és veritat que acaba de sentir també aquí que a Catalunya hi ha poca vocació opositora, i d'aquesta manera doncs intentar promoure també que quan un graduat en dret acaba la carrera doncs es plantegi seriosament l'oposició i no només doncs, de seguida pensi en anar a un despatx i poder treballar de seguida. No?
No sé si teniu ja clar quins seran els requisits que s'hauran de complir per poder accedir a aquestes beques i quin el procediment per optar-hi?
Més o menys. O sigui, les beques estan ara a serveis, o sigui, hem fet les bases estan revisant-se serveis jurídics i hauran de passar també per intervenció, però el requisit serà ser graduat en dret. Bueno, els requisits normals per accedir a una oposició de judicatura i el que sí demanarem és que portin ja 6 mesos preparant-se, que puguin acreditar que porten 6 mesos en preparació, una mica per, perquè aquests primers 6 mesos et donen una idea de si ets capaç d'aguantar aquest ritme o no, i si i que després les beques no es malmetin, no? Que no les agafi gent que al cap de 6 mesos abandoni i llavors aquella beca es perdi, no?
I aquesta beca hi podrà optar qualsevol persona només de Catalunya o resident a Catalunya? O com es gestionarà això? O serà una beca universal?
No, els hi demanem... crec que són, ara no recordo, els anys d'empadronament que els hi demanem a Catalunya, però no sé si són 5 dels... Entre els 7 últims, 5 han d'estar empadronats a Catalunya, han d'acreditar coneixement de català com a mínim en nivell C1, i crec que ja està. I després també fem alguna cosa de nivell econòmic de la família o d'ell mateix si viu sol o sola, però són marges amplis.
Són marges amplis.
Sí, no està pensada per cobrir una necessitat econòmica, sinó per motivar els estudiants excel·lents i que poden dedicar-se a que optin per ser jutge fiscal i no per l'exercici de l'advocacia.
Clar, perquè al final estem parlant, diguem-ne, de donar-li un incentiu a algú per seguir estudiant durant 4 o 5 anys més de la seva vida en lloc de començar a treballar en una professió en la qual ara mateix hi ha feina i salaris que fàcilment superaran aquests 1.000 euros. Tampoc és un moment en què se n'estiguin pagant molts més, diguem-ne, els que tot just han acabat la carrera, eh? Però és fàcil igualar condicions, diguem-ne, o millorar la perspectiva de futur.
Una mica igualar les condicions i que puguin optar, bueno, que es plantegin com a mínim aquesta opció de poder opositar, perquè és veritat que tenim poca cultura opositora en aquest país i tirem molt de voler treballar de seguida i voler ser independents econòmicament dels pares i de més, i a veure si d'aquesta manera doncs, aconseguim motivar-ho més i que hi hagi més jutges que coneguin el català, que coneguin el dret civil de Catalunya i que no vulguin marxar, que vulguin quedar-se aquí, en definitiva.
I que també aquesta xifra de persones que acaben a l'escola judicial millori, no? I que no diguem que dels últims 160 que hi han entrat només 14 són catalans, que està també al voltant d'aquest 8%, eh? Vull dir que acaba coincidint el 8%, diguem-ne, de persones que entren a l'escola judicial, acaba coincidint bastant amb el 8-9% de sentències en català que tenim al país.
Sí, 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 és que si venen jutges de fora, tot i que molts d'ells estudien català, però estudien un nivell més baix, i no els hi és, no és la seva llengua, no els hi és la llengua més còmoda per desenvolupar una sentència, per tant, els és més còmode fer-ho en castellà. Llavors, evidentment, si són d'aquí, hi haurà moltíssimes més possibilitats de que tot el funcionament de la justícia, perquè la sentència només és l'última cosa que passa, però quan...
Passa que segurament és la plasmació de tot aquell procés judicial, no?
Sí, sí.
Senyora Martínez, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Bon dia.
Per tant, aquestes beques que estan ja en aquesta fase final i que han de servir per incentivar que hi hagi més catalans que vulguin ser jutges. Quines coses, eh? Mm. No volem una feina ben pagada i per tota la vida.
Sí, el que passa és veritat que és una feina d'una... A veure, una vegada hi ets, diguem, és una feina, intensa, però és una feina, però arribar-hi no és poca cosa, eh? I les oposicions i passar la formació a l'escola judicial...
I que ningú et garanteix que hi arribis, que aquest
Correcte.
És el gran problema. És a dir, que no hi ha la garantia
passar a l'escola judicial, etcètera, diguem que és com ha de ser, perquè al final administren la llibertat de tots nosaltres, oi? Ja està bé. Però que, clar, que és el, diguem, els anys, diguem, més de joventut, més gloriosa, diguem, tancats entre quatre parets estudiant continuadament, no? Aquests i els notaris, diguem, són els que per excel·lència són els més... els més... vaja, els que més de temps hi hem de dedicar, no?
Sí, sí. Digues, Marta.
I a més que ara parlava d'això, de fer que la gent no tingui... No vulgui entrar directament en el mercat laboral, doncs, per tenir independència econòmica i tal, no només... és una qüestió de voluntat, sinó que hi ha molta gent que senzillament no s'ho pot permetre. Per tant, el fet que hi hagi aquestes beques doncs pot facilitar l'accés a persones que en altres circumstàncies doncs tindrien moltes més dificultats per poder estudiar la carrera de jutge, la qual cosa és també molt important, vull dir, perquè hi ha d'haver una sensibilitat social també entre els jutges, que si només una elit del món de l'advocacia té la capacitat d'entrar en aquest món, doncs és molt més complicat. De tota manera, això que dic, que aquest és un debat, com deia el Lluís, és una cosa molt més profunda, perquè hi ha hagut moments en què hem notat la complicació que li ha representat a Catalunya el no disposar, per exemple, d'un cos d'advocats de l'Estat, com comentava el Lluís, que hem vist moments en què a Madrid els advocats de l'Estat eren els que controlaven, no ja tot el sotogovern, sinó el govern directament, no? I que, en canvi, a Catalunya, doncs, aquesta formació la gent no la té. O que a França hi ha l'Escola Nacional d'Administració, que surten, ja és com una marca de fàbrica, i això a Catalunya no ho tenim.
Aquí hi ha la d'administració pública. Però,
sí, que intentava ser això, sí. Però no ho ha aconseguit, no. Tampoc, no ho ha aconseguit. No existeix.
En l'àmbit de la judicatura, diguem, completament no ho ha aconseguit.
No està claríssim. I realment és una mancança que tenim com a país, a tenir un cos funcionarial d'alt nivell, no? I que realment s'hauria de solventar. Per tant, mira, això com a mínim serveix pel tema de la justícia, però això és un començament perquè s'han de mirar molts més temes, eh?
I després jo crec que per damunt de tot el que estem parlant hi ha una qüestió que a mi em sembla que és la més important i que s'ha d'administrar bé la justícia. Al marge de que sigui un català, un castellà o un extremeny o el que sigui, la justícia, perquè és la... com deia el Carles, doncs és el que es vetlla perquè les llibertats de tots puguin ser garantides, no? I, per exemple, una cosa que deia la senyora Martínez d'acord amb el dret civil català. O sigui, el dret civil català, que malgrat els intents dels successius governs des de l'època de Franco fins ara se l'ha volgut menys tenir, s'ha mantingut. És un dret civil propi, que el que fa la recopilació del dret civil és el Porcioles, que era un notari, i després tots els rocasastres, tots aquests fan tota una articulació que jo crec que és molt important mantenir el dret civil català, perquè és el dret consuetudinari, o sigui, el dret de costum, el que hem tingut des de segles i que està molt lligat i molt enllaçat amb el dret romà, i això per mi crec que és una prioritat, o sigui, mantenir el dret el civil català. Que l'administri en castellà, doncs millor que sigui en català, però mantenir el dret civil català, perquè que no aplicant-nos el decret de nova planta, per entendre'ns, que era el dret unificador per tot el territori, perquè una de les coses que es va mantenir o s'ha mantingut al llarg dels temps i de les generacions ha estat, doncs, el dret civil, el dret civil d'aquí, que no és el mateix que el dret civil d'altres indrets, no? I en aquest sentit, jo crec que el que s'ha d'exigir en primer lloc és que s'administri bé la justícia, que es faci, doncs, d'acord amb la llei, que es faci d'una manera, doncs, equitativa i equidistant des del punt de vista que... quan veiem, doncs, que la justícia, doncs, està amb aquesta senyora cega, amb aquella balança i totes aquestes coses, això és bastant... bueno, és una manera de representar-ho, però això no és així. La justícia està administrada per persones i aquestes persones tenen les seves idees, la seva formació, la seva procedència dinàstica, en el sentit de que venen de famílies doncs que hi han estat durant tot el segle XX, per exemple, i que han tingut una influència molt gran amb l'administració pública, no només amb la justícia, sinó, doncs, amb totes les altres qüestions que referides al dret, referides a, doncs, l'abogacia de l'Estat, referides també, doncs, per exemple, els catedràtics. O sigui, els catedràtics, ara, jo crec que a Catalunya amb això s'ha avançat molt i no hi han les proporcions de catedràtics de fora, com en la meva època, quan jo vaig estudiar a la Universitat de quan vaig estudiar dret a la Universitat de Barcelona, que hi havia molts catedràtics que tenien un gran prestigi, però no eren d'aquí. I això ara, no, això afortunadament no és així. La majoria de catedràtics són d'aquí. Per què? Perquè, doncs perquè hi ha hagut oposicions, perquè hi ha hagut molta gent a la universitat, perquè ha sigut una sortida, que és el que s'hauria de buscar, jo crec, en el camp de la judicatura. Buscar aquesta iniciativa, a mi em sembla molt bona, però no és l'única. Hi ha d'haver més motivacions perquè la gent vegi que a França, per exemple, i és prou conegut, doncs el ser un administrador públic té una importància molt gran, perquè la gent doncs es posa les medalles, es posa la bandera aquesta francesa aquí, i són administradors públics, no? I a vegades jo crec que se l'hauria de donar aquí, doncs, que l'administració pública que no sigui una caricatura de lo que dèiem fa temps el funcionari clàssic, el funcionari que era funcionari i feia 4 o 5 coses a la vegada, a part de funcionari, es guanyava bastant bé la vida perquè al matí feia de funcionari, la tarda anava no sé on, després feia un favor a no sé qui. Home, que l'administració de les coses públiques és una prioritat màxima. I els catalans ens dediquem a treballar, a fer empreses, a exportar, no sé què, i ens oblidem, a vegades, i això parlo molt genèricament, evidentment, però ens oblidem de que hi ha una faceta molt important, que és l'ordenar les coses, posar les coses al seu lloc.
Eh? Sempre hi ha una cosa, Lluís, que poso com a exemple molt, molt sovint. Allà on té més diners cadascun dels treballadors de Catalunya hi posa, és a l'administració pública. Uh-huh. No? On té més diners poses tu de la teva nòmina, on més estalvies, ets a través de l'administració pública. Però els teus interessos privats sempre busques el millor proveïdor. No? Sempre busques el millor, el que et cuidarà més els teus interessos privats. I allà on te n'hi poses més, tant te fa. I és on hauríem de ser més exigents i on la reputació hauria de ser més alta. Perquè n'hi posem molts de diners cada mes amb la nòmina. I ja, en canvi...
I ara ho veurem quan fem la declaració de renda.
I en canvi no hi posem i no busquem els millors, sinó que i els hauríem de buscar. Hauria de ser reputat l'accés a l'administració. Però jo entenc que una persona jove que està acabant dret, que té ganes tal, i diu... La justícia, només escolta, la justícia és lenta, la justícia és una merda, allà no sé què, tal, tal... Clar, això com a estímul, diguem, no és fantàstic per dir em dedicaré a això, no? No ho és de fantàstic, perquè a més no té prous mitjans, no té... Llavors, jo crec que abans de començar per... o a l'hora que es comença per dalt, també s'hauria de començar per baix per dir-li que quan arribi doncs, trobarà una estructura que funciona molt ràpid, que l'atendrà, que podrà fer la feina d'una manera diligent, que podrà, perquè jo entenc que un jutge es fa, o algú es fa jutge per atendre la ciutadania, doncs que la podrà atendre bé, correctament i adequadament. Clar, si tot això no passa i contínuament s'estan escoltant, és que, clar, això fa 3 anys que va passar, o fa 5 anys hem anat... vaja, jo he assistit a judicis on hi ha hagut declaracions de testimonis de casos que havien passat feia 5 anys. I, clar, el testimoni diu, jo, senyoria, què vol que li digui? No me'n recordo. És que...
Això passa molt sovint.
I vostè ratifica en la declaració que va fer davant de la policia, ves que no puc, què vol que li digui? No puc ratificar-me, però no perquè tingui una intenció de variar la meva declaració, sinó perquè fa 5 anys, clar, llavors...
Una de les frases més repetides als judicis és si vol, li llegeixo.
No cal.
Si vol, la hi llegeixo. Passen 3 minuts del punt de 2:15 de 10 del matí. Per cert, que avui quan hem començat el programa us explicàvem que hi havia una avaria a Renfe entre Sant Martí de Centelles i el Figaró, que els tècnics de DIF ja estaven treballant. Doncs bé, a aquesta hora no us puc dir que s'hagi arreglat. De fet, al contrari, els tècnics d'Adif han comunicat a Renfe que s'ha d'interrompre la circulació de trens entre la Garriga i les Franqueses. No sé si és la mateixa avaria o no, però vaja, ara la circulació de trens a la mateixa línia R3 entre la Garriga i les Franqueses s'haurà de tallar, mentre els tècnics d'Adif treballen per intentar resoldre la situació i, per tal de facilitar la mobilitat dels clients, s'ha posat un servei d'autobusos per carretera en aquesta línia R3. Comença, això se suma aquesta setmana...
Comença a recordar, i tant de bo no tingui raó, i tant de bo m'hagi de menjar les paraules, però quan l'AVE arribava a Barcelona...
Sí.
Les obres.
Que va ser, o sigui, la compaginació de les obres amb la mobilitat, i que la... va ser impossible. No,
i canviar el sistema de senyalització de tota...
I va ser per la gent que usa el tren, que cas jo no, però tinc molts coneguts, diguem, va ser com una tortura que va durar com 4, 5 o 6 anys.
No, per la gent que utilitza el tren i per la gent que no l'utilitzava, perquè es van col·lapsar les carreteres, recordo, i va ser, realment va ser un problema molt greu per moltes famílies.
Això, comença a sonar això.
Jo dic més que res perquè vam explicar que ha començat aquesta setmana, han començat tot aquest reguitzell d'obres, aquelles obres sobretot, afecten a l'R4, a l'R1 i a l'R8.
Sí, clar, però...
De retruc a la resta. Vull dir que R4, R8 i R1 no és R3, que no hi ha ara aquest problema ara. Vull dir que és afegit.
I aquesta és la línia que
aquesta
va...
Aquesta és la de Vic.
La de Vic.
La de Vic-Puigcerdà.
R3 no? És la de Vic. Sí,
la de Vic-Puigcerdà.
Vic-Puigcerdà, no? Els problemes d'avui al matí concentrats en el tram...
En dia únic amb molts trams, etc.
En el tram Barcelona... Que no
amb els últims 50 anys amb aquesta línia no s'ha avançat gens.
Jo crec que més...
Bueno, un mes.
Sí, sí. Aquests problemes greus són de Vic en amunt, eh? Diguem-ne que de Barcelona a Vic, més o menys, vam anar-ho trampejant i s'hi han anat fent coses.
Sí, hi ha una bona comunicació, per exemple, amb Tarragona, Lleida i Girona.
Ah, no res a veure amb anar amb Vic, evidentment.
Però clar, quan anava d'excursió amb el tren que ens portava fins a Ribes o... Sí. Doncs tard del mateix temps, més o menys, avui...
Potser més, eh?
Avui més.
Potser,
ara és que no l'he fet servir,
però... Potser més, però deu estar allà.
Però tardava 3 hores o 4, no? Vull dir, és el mateix que passa amb la línia de Lleida, Cervera, Manresa, no?
Aquesta sí que és lenta.
Aquesta és el mateix.
Aquesta sí que és
3 històrica. 3 hores o 4 per anar a Lleida, no?
I tot això passa després de diferents plans, quincanals, tot el que calgui, que estaven... I lluvies de milions i que quan arriben al terra s'han assecat.
I sessió de rodalies, que això ja està traspassat.
Sí, però sessió dels horaris, eh? Sessió dels horaris i poca cosa més.
Siguem justos, aquestes obres que han començat, dius, bé, com a mínim han començat, no? Però tothom està com així, encongit, de dir ai, perquè cada vegada que s'hi ha posat mà, és veritat que, o sigui, mentre van durar les obres de l'AVE va ser un desastre, però una vegada han acabat les obres de l'AVE, l'AVE funciona, però com sempre...
Mira, jo he de dir que amb aquest...
funciona, però Rodalies no funciona.
Jo dic que amb aquestes obres, aquesta varia de l'R3, no, eh? Diguem-ne, l'R3 té els problemes que té, que ara comentàvem el Lluís, i són endèmics. Però he de reconèixer que, com a mínim, amb aquestes obres d'ara, no, ningú s'ha amagat. És a dir, ja van dir, hi ha això i hi haurà problemes.
7 anys, vull dir, no?
Sí, vull dir, hi ha
alguna
això.
Alguna cosa hem avançat, mira.
S'han de fer aquestes obres i l'afectació serà greu.
Clar, però el resultat és el mateix, al
sí,
final.
Sí, no, però vull dir que, com a mínim... A veure, també és veritat que avui, per exemple, a partir d'avui es reforçava el servei d'autobusos, perquè ja vam veure, diguem-ne, que els primers dies, diguem-ne, doncs no n'hi ha hagut prou i avui doncs es millorava. Passa que, mira, no sé, el karma de les Rodalies
és
el que és, i just quan han fet tot això per l'R1, l'R4 i l'R8, doncs pam, avui l'R3 ha tingut...
Ahir escoltava Pere Macias, que és el comissionat.
És el director del Pla de Rodalies, el vam entrevistar aquí al programa Deu fer uns mesos.
Dient, doncs, que a veure, que la satisfacció dels clients era molt més alta, diguem, dels que la usaven, que no pas els que criticàvem el funcionament, són els que no anem amb el tren.
Gat escaltat, fuig de l'aigua calenta, això se'n diu fa temps.
Però jo conec molta gent que va amb el tren i que, diguem, la seva agenda no és una agenda... normal, en el sentit de tu, si has d'agafar el metro o has d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat, doncs, amb una conurbació l'àrea metropolitana, diguem, no estàs pendent del rellotge de veure quan passa, no? Tu entres al metro i el primer que arriba l'agafes. En canvi, la gent, els usuaris de Rodalies tenen molta prevenció en les seves agendes. Sí, però hi arribaré abans perquè tot pot ser que tal, i hi ha moments que diuen, per seure, dius, com? No? Per seure hi ha gent que arriba abans, però no, les agendes sempre són totes com molt, són molt més dúctils, no? Llavors, clar, això és el que no es podria justificar, però em va sobtar que Pere Macias digués això, perquè és que és molt evident que hi ha problemes, diguem, i que els problemes són massius i que afecten a moltíssima gent.
Doncs aquesta és la realitat, ja ho sabeu, si heu de fer servir l'R3, paciència, i ara mateix agafeu l'autobús, perquè Adif ha demanat a Renfe tallar la circulació entre les Franqueses i la Garriga per arreglar per arreglar una avaria i de moment el servei es fa amb autobusos de manera alternativa. Per cert, mira, avui van passant tot de coses, eh? Ara vaig cap al Congrés, però ha sortit la taxa de l'atur a Catalunya de l'enquesta de població activa, que ha pujat en una dècima, 10,2%. 10,2%, és un petit repunt, és en tot cas la segona taxa més baixa des del 2008 i encara estem més de 3 punts per sota de la mitjana espanyola, que està al 13,6%. Per tant...
La mitjana a Catalunya quan és?
10,2%, segons l'enquesta de població activa, 10,2%.
Però crec que haver llegit un avís, ara no em digueu que era de l'ara, però tot i haver creat 1.200 llocs de treball.
Sí, no, clar, perquè això no té...
Què ens passa? Que això vol dir que més gent entra al mercat laboral, més gent de fora ve a treballar aquí... Però que, bé, denota, encara que sigui molt suaument, un dinamisme econòmic.
No, vol dir... No, evidentment, la xifra bona, diguem-ne, és que es creen llocs de treball nou.
Encara que siguin 1.200 trimestrals, eh?
Correcte. Que
tampoc diguem, seria... És xocolata al lloro, eh?
Sí, tampoc seria...
Però vista la situació econòmica, vist que hi ha gent, diguem... A més, estem entrant en uns mesos i en uns anys propers, que això, vaja, seria per altres motius, però especialment de l'administració pública, però també d'altres llocs, comença a haver-hi jubilacions molt massives. Perquè ja comença a haver-hi moltes generacions de 60 i escaig. De 60 i escaig n'hi ha molts. I, per tant, ja s'està sortint bastant del i s'està també... jo aquesta notícia... Ho veig com que espero que qui s'incorpora al mercat de treball doncs li sigui més fàcil trobar feina i, per tant, la cosa, a veure si comença a remuntar
a veure si remunta una mica. Escolta'm, a veure, va, que el Congrés dels Diputats ja tenim en marxa aquesta sessió. Era una sessió que estava pensada en principi per votar aquest decret antiguerra, diguem-ho d'aquesta manera, no? Anticrisis per la guerra ucraïna. Esquerra estava pel no, Pedro Sánchez es veia pel pedregà i ha decidit fer un canvi de rumb, convertir-ho en proposta de llei, pilota cap endavant, obrim la porta a un possible acord amb el Partit Popular. I aquí poden començar a canviar moltes coses, per tant és una sessió important la d'avui al Congrés dels Diputats, tot plegat conseqüència de la crisi destapada per aquest Catalan Gate. Jo crec que és bastant probable que a hores d'ara Margarita Robles ja sàpiga què és el New Yorker, perquè tota la setmana, si no ho tenia clar, ha tingut prou elements més que suficients per anar-ho prenent. Mira, com que són pràcticament 3:15 del matí i el tema ens ocuparà una estona, fem la publicitat, Jordi, i així hi entrem sense interrupcions.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Des del 23 d'abril fins al febrer de 2023, les actuacions que Adif i Renfe executaran en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya obligaran a reconfigurar el servei de les línies R4, R8 i R1. Adif i Renfe han dissenyat la millor oferta per facilitar la mobilitat de la ciutadania durant el període d'obres. Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif.es, telèfon 941-0041 o a les estacions.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Quarts de 10 del matí, estem en directe al matí a Ràdio Estel, avui en temps de tertúlia amb la Marta Les Sales, amb el Lluís Foix i amb el Carles Fernández. El Congrés dels Diputats en marxa aquesta nova sessió amb aquest decret anticrisi damunt de la taula, amb aquest moviment per part de Pedro Sánchez, que es veia venir el no d'Esquerra Republicana a convalidar el decret, i que ahir Sánchez va fer dues coses. Un, anunciar que el convertiria en un projecte de llei, i per tant aquí s'obrirà una porta a la negociació amb tots els grups a posar-hi elements, és a dir, a dir-hi la seva. I, a més, Pedro Sánchez, per assegurar-se en la votació que els números hi surtin, tenia previst un viatge, i avui no hi havia de ser, i aquest viatge no es farà. Havia de marxar cap a anava a Moldàvia, primer Moldàvia, de Moldàvia se n'anava cap a Polònia, i Pedro Sánchez avui serà a Madrid, perquè cada vot compta. M'ensenyava ara el Carles i també la Marta, que Esquerra ja ha confirmat que avui el seu vot serà no.
Bé, és...
Però si el PP s'absté o vota sí, doncs la cosa tira endavant. Ara, és un gest important. És a dir, políticament, el que avui, la fotografia que n'acabarà sortint del Congrés, Carles, és significativa.
Sí que ho és. A veure, jo crec que això passa perquè tinc el convenciment que Esquerra sap que això tirarà endavant. Si el seu vot negatiu fes que això no anés endavant, jo crec que seria una altra la seva actitud. Però sí que és cert que el fet de que Esquerra digui no obliga a Pedro Sánchez a pactar amb el PP. L'obliga a pactar amb el PP. I llavors hi ha un risc, que jo crec que fa temps que es prepara, eh? Perquè més enllà del que avui està passant aquí, ahir... Unidas Podemos es va tornar a passar un gripau de dimensions còsmiques una vegada més, perquè va sortir Pablo Echenique, no?, després de sentir la ministra, i va dir que s'havia quedado atónito o estupefacto i que calia que dimitís i tal, tot allò bla 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 i fora, i ja està. Vale. Una més, no? Aquesta, la de la guerra d'Ucraïna, la reforma laboral, o sigui, se'ls van passant un darrere a l'altre. Bé, jo crec que Sánchez, el fet d'explorar una nova relació amb el PP de Feijóo, pensant també en el futur i en eleccions autonòmiques, doncs pot ser també interessant per Sánchez. Però, clar, Sánchez això ho volia deixar resolt, eh? Pensem que avui se n'anava de viatge, eh? Ara, a la seva agenda, avui se n'anava de viatge.
Espera't, eh? Que encara és més divertit, perquè ja ha acabat la intervenció...
De Ciutadans.
De Bildu. No, Ciutadans s'hi ha posat ara. Bildu ha anunciat que li vota sí. És a dir... Pedro Sánchez, després de tot, inclús amb el no d'Esquerra ja té els 175 vots que necessita per tirar endavant, sense haver de parlar amb Feijóo, si ho vol. Podem escoltar la intervenció de Bildu. Llavors, el Jordi me l'ha buscat a l'ordinador. La Merche Aizpirua és qui ha participat, qui ha pujat al faristol del Congrés dels Diputats. Ha fet una intervenció molt crítica, molt crítica, amb Pedro Sánchez, amb el govern espanyol, amb l'espionatge, molt crítica. Però, quan estava arribant a la part final de la seva intervenció, podia anunciar quin seria el sentit del seu vot. De fet, és tradicional, diguem-ne, que els partits comuniquin públicament quin serà el seu posicionament. I la Mercè Aizpirua ha anunciat el seu vot favorable al decret de mesures anticrisi. El podem escoltar o no? Ara tinc aquí una recerca intensa a l'ordinador. Sí? No? Un, dos, tres, sí? Ara sí? Vinga, va. Doncs escoltem a Bildu explicant què votaran avui al Congrés dels Diputats.
Con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y aprobaremos este decreto. Porque la gente no puede ni debe ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este gobierno. La ciudadanía necesita de muchas de las medidas que contiene este decreto para aliviar la situación creada por la escalada de precios y, sobre todo, por las energías. Hoy, miles de familias necesitan de una protección adicional frente a la crisis que estamos viviendo y sus duras consecuencias. Nosotras queremos poder ofrecérselo.
Vaja. Doncs, a veure, no sé si li han fet un favor o no li han fet un favor a Pedro Sánchez, perquè ara Pedro Sánchez podia triar entre dues fotografies, la fotografia d'acostar-se al Partit Popular o de que no necessiti fer-ho perquè l'ha salvat Bildu. Marta, doncs ja no sabem, diguem-ne, l'escenari que estem dibuixant, eh?
Aquí cadascú juga la carta que més li interessa. Bildu també és un partit que està moderant molt el seu perfil, malgrat que en el Congrés els intenten estigmatitzar molt des de PP i Vox. Bildu s'està moderant d'una manera molt evident i és un partit que vol anar molt més enllà del perfil ideològic que se li havia marcat fins ara, com molt, molt, molt marcat amb el tema de la independència, etc. Com un partit molt radical, volen demostrar doncs, que van molt més enllà d'això i que, a més, estan fent un discurs molt més moderat. Per tant, li va la mar de bé això, tot i que Bildu és un dels partits que s'han vist afectats per Pegasus.
Jo, Iñárritu, en principi, hauria estat investigat.
Mentre que pel PP, també a Feijóo li plantegen amb safata, hi ha hagut un canvi al PP, s'ha de demostrar que hi ha hagut aquest canvi, acabar amb aquesta història tan de frontal, d'aquesta oposició tan frontal de Casado, i obrir una nova fase en què el PP és també un partit més moderat, prens distància en relació a Vox, demostres que quan es tracta de coses que afecten a la ciutadania, que aquest decret efectivament afecta molt a la ciutadania, doncs tu tens un altre perfil. El que haurem de veure és com s'ho empassa tot això, Sánchez, perquè, com tu deies, ara està en aquesta dicotomia que pot acceptar totes dues, però, per altra banda, què és el que farà a partir d'ara? Quedarà pendent sempre tota la legislatura del que faci el PP? Quedarà enganxat en aquest dual i li anirà donant aquest protagonisme al PP de cara a unes eleccions que, home, que ja ho tindrà complicat? Però, al mateix temps, què pot fer Esquerra? Perquè, és clar, el tema de Pegasus, el tema del Catalan Gate, és molt greu, és extremadament greu. I en un primer moment a Madrid va semblar que s'havia optat doncs, per treure-li importància. De fet, a l'endemà d'aparèixer, els mitjans espanyols doncs, no li van donar... Bé, van deixar com un tema... Bé, això ja s'ha dit, que és el mateix que deia el ministre. Esto ya se sabía, vuelve a salir otra vez lo mismo. Oiga, no, perdone, no es lo mismo. Diguem que m'ha anat un pas balçant més enllà. I la resposta era aquesta. I, de fet, el dijous, quan el president de la Generalitat va anar a Madrid, al Congrés dels Diputats, les rodes de premsa que van anar fent els portaveus van anar sortint Junts, PDeCAT i la CUP, i a mesura que anaven sortint, anaven explicant la denúncia de tot el que era Pegasus i tal, i els periodistes de Madrid aixecaven la mà i deien «Escolti, però dijous vinent, què farà vostè amb el decret?» Perquè el que importava era el decret, això de l'espionatge era un tema a part. Per tant, aquí cadascú té els seus interessos, cadascú ha de moure peça en funció dels seus interessos. I la fotografia d'avui, tret del tema de Bildu, que ha sigut realment un moviment sorprenent, doncs, clar, tothom està mirant la seva paradeta a veure com
queda. No, però dic sobretot perquè ara Pedro Sánchez haurà de decidir què fa. És a dir, Pedro Sánchez, un cop tingui el decret aprovat,
sí,
que ja el tindrà aprovat, haurà de decidir si el continua, clar, convertint en proposta de llei o no per fer aquest aprovament al Partit Popular.
El PNB ha dit que fa...
No. Bueno,
però el compromís de fer-lo com un projecte de llei està, jo diria que ja està assumit.
És a dir, ha intervingut la diputada del PNB, però no em consta que hagi anunciat quin és el sentit del
vot.
Quin és el sentit del seu vot. El que passa és que sí que és veritat que Teruel existe, ja ha dit que hi votarà a favor, Forastúries també ha dit que hi votarà a favor, el Partit Regionalista de Cantàbria també ha dit que hi votarà a favor, Bildu també ha dit que hi votarà a favor. Per tant, si els qui ja havien dit fins ara que dirien que sí continuen votant que sí, ja hi és.
De tota manera,
evidentment, tal com va anar el vot de la reforma laboral, ja dic jo que avui estarà tothom amb nervis fins que aparegui el resultat en colors de la votació, a veure què surt, eh? Perquè torna a venir d'una. O sigui, la que un diputat s'equivoqui...
Això t'anava a dir. Després de com va anar la reforma laboral, a les últimes hores, des del PSOE, les negociacions han estat en totes direccions i parlant amb tothom, fins i tot sembla ser que havien obert una via de converses amb Vox. Vull dir que hi ha hagut una certa desesperació per mirar de lligar
els vots possibles. Ara, a aquesta hora del matí, 9:55, estem exactament igual que el dia de la reforma laboral. És a dir, el PSOE necessita que tot surti com fins ara s'ha dit que sortirà i que ningú s'equivoqui a l'apretar el botó per guanyar d'un vot l'aprovació del decret llei. Lluís.
Ara, tal com estan les coses en aquest moment, que en fi, no ha acabat la partida encara, jo crec que Esquerra deixa de ser imprescindible. I aquest és un factor polític que
molt rellevant.
Que jo crec que és rellevant perquè Esquerra era absolutament necessària per tirar no només la investidura, sinó per tirar la legislatura endavant. I aleshores jo crec que aquí s'ha produït amb aquest apropament Sánchez Feijóo, jo crec que això té conseqüències, aquesta és una d'elles. És cert que aquesta inesperada decisió de Bildu en aquesta línia, no? Però Bildu, com deia la Marta, també busca legitimar-se no només al Congrés dels Diputats, sinó també al País Basc. Escolta, que nosaltres no som un partit que venim del terrorisme, sinó que som un partit que volem governar i que volem, etcètera, etcètera. No?
De fet, ha tingut ofertes del PNB al País Basc per fer coses junts, exacte, en el futur.
Exacte, i després què farà el Pedro Sánchez? Jo crec que farà, com és lògic, el que més li convingui, perquè no és que sigui una persona que tingui, vamos, que guardi la paraula donada, eh?
No, també no. Et diré que continua fent honor a la seva tradició, sí, sí, que al final tot se li acaba aplanant. És a dir,
sí,
Pedro Sánchez podrà fer el que vulgui, però el més important és que pot triar què fer. Sí, estem en una situació en què hem estat durant dies i dies mirant si estaria Pedro Sánchez supeditat al vot que Esquerra decidís, i acabem de passar que una altra vegada Pedro Sánchez pot decidir fer el que consideri.
Sí, 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 però a veure, aquí el Pedro Sánchez ha de decidir si depèn de tota aquesta gamma heterogènia de partits petits o no tan petits. En el cas d'Esquerra són 13 escons, si no recordo malament, i els de Bildu, sinó en 5 o 6. Però el d'Astúries, el de Teruel i tal... Això és
aquests són uns.
És anar espigolant a veure qui entres. L'important aquí és que jo crec que hi ha un moviment que és per acabar la legislatura, i el Feijóo amb això hi estaria d'acord. Mira, amb els temes que considero jo d'estat, que és el llenguatge que s'utilitza, doncs tindràs el meu suport, amb l'altre estaré la posició. I el Sánchez, entre això i haver de compartir les decisions amb el que pensin o diguin aquests, els partits minoritaris tan diferents com heterogenis, perquè no és el mateix l'actor existe que Esquerra, ni que Bildu, ni que l'Asturià, no? Pot existir la possibilitat de que jo crec que hi hagi un canvi d'estratègia. Jo és el que penso, que ja hi és aquest canvi d'estratègia. Em puc equivocar, evidentment, però penso que ja hi és.
De Marta. Tota manera, sí que és veritat, que ara pot jugar amb una geometria variable, segons quins temes agafa el PP i segons quins temes agafa la resta de partits, però el Pedro Sánchez ha utilitzat amb molta intel·ligència els acords amb Esquerra, perquè per ell, malgrat que hagi pogut tenir un desgast i decisions com el tema dels indults han tingut segurament un desgast, això ja ho... Dóna la sensació que això ja ho té amortitzat. I en canvi, amb aquesta relació amb Esquerra, ha aconseguit esmorteir el debat de Catalunya. O sigui, ara ja no és una prioritat a l'estat espanyol, ja no hi ha un problema a Catalunya per l'estat espanyol, sinó que es considera que això ja està, ja s'ha girat full. I, per tant, tampoc no crec que a ell li interessi donar tant de peixet amb el PP com perquè sigui el partit que li treu tots els temes, grans temes d'estat, els tira endavant amb el PP i aparcar els altres. Jo m'imagino que anirà jugant amb una balança en què quan li sigui imprescindible doni més visibilitat al PP amb aquests acords, però que quan pugui utilitzi altres aliats per evitar donar-li aquest protagonisme a Feijó, que precisament el que vol demostrar és que amb ell ha arribat una etapa diferent en el Partit Popular.
I que el 20 i escaig...